Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Catalunya celebra avui la primera diada de Sant Jordi en dia laborable des de la pandèmia del coronavirus i ho fa pendent de la pluja en molts indrets del país, sobretot al litoral i prelitoral, amb especial atenció a la capital, Barcelona, que és on es concentra avui el gruix de l'activitat. Milers de persones passegen ja des d'aquest matí pels carrers amb un llibre sota el braç, una rosa a la mà i el paraigües a l'altra. És aquesta la imatge d'una jornada que ens deixa fins aquest migdia aquests testimonis.
Estoy disfrutando y viendo de verdad la realidad tan ejemplar que tiene Cataluña, que tiene Barcelona, con dedicar un día que para vosotros es tan grande y que tiene que ver con la lectura, con el libro.
La pluja d'ahir, el país net i polit, i avui un sol radiant. Millor Sant Jordi impossible.
La veritat és que fa molt de goig veure l'ambient que hi ha aquí a Barcelona. Aquesta tarda estarem signant a Girona, m'imagino que estarà igual, tant de bo no plogui.
Escriptors que parlaven en directe a Ràdio Estel, i és que des de primera hora del matí en aquesta emissora s'està oferint una programació especial en directe des de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, això és a la Rambla de Catalunya, cantonada carrer Rosellón, música en directe, entrevistes literàries, seccions especials. Han marcat el primer tram del matí amb l'especial de la caravana, que continuarà quan acabi aquest informatiu amb l'equip de tarda, l'equip de la fabricació pròpia. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Les previsions diuen que avui es vendran a tot el país uns 7 milions de roses i aproximadament 2 milions de llibres en un Sant Jordi dia que Barcelona recupera l'espai de la Rambla.
Sí, un carrer que és un formiguer des de primera hora, tot i el fred, i també aquesta previsió de pluja al temps ha fet, de fet, que alguns ciutadans hagin decidit avançar la passejada.
Hem pensat de venir pel matí. Veníem sempre per la tarda, però estava pleníssim.
Doncs mira, donant una volta, passejant, veient les parades de llibres i comprant la rosa.
Aquí, les meves tietes i jo, cada Sant Jordi acostumem a venir a Barcelona.
Llibreters i floristes celebren la decisió de recuperar la Rambla i esperen que aquesta pluja els respecti durant també la tarda.
I és que, sens dubte, si hi ha una qüestió que preocupa els catalans i catalanes avui, més enllà de triar el color de la rosa o quin llibre comprar, és si s'haurà d'obrir o no el paraigües aquesta tarda. Per tant, actualitzem la situació. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El risc de tempestes és present aquesta tarda a bona part de Catalunya, a molts punts del país, especialment comarques de l'interior i sud de Girona, comarques de Barcelona i també comarques de Tarragona. En canvi, cap a les comarques del Pla de Lleida és menys probable que arribi a ploure. I pel que fa a l'àrea del Pirineu, sobretot cap a la Vall d'Aran, bastant nord del Pirineu, a la resta del Pirineu pot haver-hi algun ruixat, però seran coses puntuals. Però a prop de la costa i al perlitoral, risc de ruixats que localment poden tenir intensitat entre moderada i forta i deixar quantitats importants de precipitació. Això sí, seran ruixats de curta durada, no estarà plovent durant molta estona. Per tant, totes les activitats que hagueu de fer aquesta tarda, sobretot el tingueu el paraigua ben a prop perquè el podeu necessitar. Les temperatures han baixat respecte a les de dies anteriors. Avui les màximes, les més altes, no passaran dels 15 o 16 graus. Canvi radical de cara a demà. No pas pel que fa a les temperatures, perquè el matí serà tan fred com el que hem tingut avui, però en canvi les temperatures diurnes demà ja pujaran una mica més. Lluirà el sol a bona part de Catalunya, quatre núvols a les comarques de Girona i alguna feble nevada al vessant nord del Pirineu, encara amb tramuntana al nord de la Costa Brava. Cal dir que de cara als propers dies augmentaria altra vegada la nuvolositat i podrien tornar també les precipitacions.
Gràcies, Jordi. Un Sant Jordi que ens porta avui a parlar de lectura i a preguntar-nos quins hàbits lectors tenim a Catalunya. Segons dades de la Biblioteca Nacional, a Catalunya un 69% dels ciutadans hem llegit almenys un llibre durant aquest primer trimestre de l'any, però el govern vol anar més enllà per eliminar les barreres que dificulten o perjudiquen l'accés i l'atenció a la lectura. Una d'elles són les pantalles.
La competència la tenim amb tot el que comporten aquestes aplicacions tecnològiques, que és la cosa aquesta dels clics, de la immediatesa, de la rapidesa, i clar, la lectura demana calma, demana temps per fer-la, temps per entendre el que llegeixes, per disfrutar llegint.
D'aquí una estona escoltarem la conversa completa que hem tingut avui en aquest programa amb la Montse Ayats, que és la coordinadora del Pla Nacional del Llibre i de la lectura impulsat pel govern de la Generalitat. Una diada de Sant Jordi que arriba també quan falten només 3 dies perquè comenci la campanya electoral per a les eleccions catalanes. Per això la informació política avui també té aquest accent.
Els líders de tots els partits s'han passejat durant aquest matí per Barcelona. Ho han fet a pocs dies d'arrencar, com deies, la cursa electoral, i quan dues enquestes publicades avui donen la victòria a Salvador Illa, fregant els 40 diputats per davant de Junts per Catalunya, que creix, i Esquerra, que s'enfonsa perdent fins a 6 diputats.
I de la seva banda, el president aragonès, en l'acte institucional de Sant Jordi celebrat al Palau de la Generalitat, ha aprofitat la festivitat per reivindicar el català.
el dia de Sant Jordi també és un dia per refermar el nostre compromís amb la nostra llengua. Una llengua que ha patit intents de minorització i de persecució.
Sant Jordi, a banda l'actualitat d'aquest dimarts, mira també a Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia el pla de reparació de les víctimes d'abusos sexuals.
Sí, un document que parteix de les recomanacions de l'informe que va fer el defensor del poble sobre els casos d'abusos a menors en el si de l'Església. El govern diu que farà un acte simbòlic de reparació, però anirà més enllà i els afectats podran demanar una indemnització econòmica quan el cas hagi prescrit o no s'hagi pogut jutjar.
Con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas por parte de todos. Y ahora nuestra democracia pretende repararlas y pretende también ponerlas en el centro de la acción política de nuestro gobierno.
El ministre de la Presidència ha demanat ajuda a l'Església per fer aquesta feina de reparació.
I avui en els esports...
De confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit.
El Barça vol arribar fins al final per resoldre si el gol fantasma del Clàssic contra el Madrid ho va ser o no.
I per això el club ha demanat als àrbitres i a la federació totes les imatges i també àudios del Barça sobre aquesta jugada. Si consideren que va ser gol, el club podria portar el cas a la justícia i demanar, de fet, que repeteixi el partit, cosa que és molt poc probable que acabi passant.
Tot això en un mateix dia, una Aitana Bonmatí ha ampliat la seva vitrina de trofeus.
Sí, la jugadora de Sant Pere de Ribes ha rebut aquesta nit el Premi Laureus com a millor esportista femenina per davant de noms de nivell com el de la tenista Iga Swiatek. En categoria masculina s'ha abreviat a Novak Djokovic.
Ara passen gairebé 7 minuts de les dues del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia amb Xavi Toscano.
De seguida us expliquen com estan en aquesta diada de Sant Jordi a Catalunya. Anirem en directe, us hem explicat al centre de Barcelona, però abans, notícia d'aquest migdia. El govern espanyol ha aprovat el pla per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. És la culminació de la feina que va començar amb l'informe elaborat pel defensor del Pueblo, que va comptar amb la col·laboració també de la Conferència Episcopal.
De fet, el pla aprovat en el Consell de Ministres d'avui recull les propostes que va fer el defensor del poble en matèria de reparació del dany a les víctimes. Així, doncs, el document actua en 5 fronts. Reconèixer i reparar, atendre les víctimes, prevenir, formar i sensibilitzar, i per últim, informar i també investigar. La mesura s'ha conegut pocs dies després de la trobada institucional entre el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños. De fet, el mateix Bolaños ha explicat aquest migdia que compten amb l'Església per dur a terme aquesta reparació.
I és que recordaran que ara fa just una setmana aquí en aquesta mateixa emissora, Ràdio Estel, us avançàvem que la nova executiva de la Conferència Episcopal ja havia començat a contactar amb les associacions de víctimes d'abusos.
Nuestro deseo es adoptar estas medidas que afectan a la totalidad de las personas que puedan ser víctimas de abusos sexuales. Lo que queremos es prevenirlos, queremos llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a la víctima, que prevengan la comisión de estos delitos y que, por supuesto, cuando sea el caso, puedan reparar el daño causado. Y nuestra idea es hacerlo en colaboración de la mano con la Iglesia Católica.
Félix Bolaños, ministre de la Presidència, també de Justícia, qui escoltàvem ara mateix en aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha explicat també que el govern espanyol farà un acte públic per una reparació simbòlica de totes les víctimes i dels seus familiars.
Però més enllà d'això, hi haurà una reparació econòmica per aquells casos que hagin prescrit i que no hagin trobat resposta en la justícia. També es reforçarà el sistema d'ajuts a les víctimes a través d'una modificació de la Llei de Llibertat Sexual.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Ara sí, ni el fred ni l'amenaça de pluja han espantat els catalans i les catalanes, que des de primera hora d'aquest matí omplen els carrers de tot el país per gaudir un any més de la Diada de Sant Jordi, la primera que se celebra en dia laboral des de la pandèmia del coronavirus. A Barcelona, un dels espais que s'ha recuperat aquest any són les Rambles, que tornen a tenir parades de llibres i de roses. Enmig de la gentada, al costat mateix de la Font de Canaletes, hi tenim en Pau Massí. Pau, quin és l'ambient ara mateix al centre de Barcelona?
Bona tarda. L'anar i venir de gent és constant, la majoria amb una rosa i un llibre entre les mans. Aquest és el primer Sant Jordi, després de la pandèmia, que torna a ser dia laborable. Però per l'ambient de les Rambles sembla realment que sigui un festiu. Ciutadans com l'Aina, la Montse, la Glòria o en Joaquim expliquen a Ràdio Estel que per ells sortir a passejar per la Rambla és tota una tradició d'aquesta diada.
D'anar a veure llibres, roses i molta gent, també. Pinta que tot ve de moment. Ahir va ploure tot, que està bé. Si...
Doncs mira, donant una volta, passejant, veient les parades de llibres i comprant la rosa. Fa pena, no?, perquè si passa el mateix que fa 2 anys que va fer aquella pluja tan forta, és una pena.
I les meves tietes i jo, Cada Sant Jordi acostumem a venir a Barcelona. Fem la passejada, visitem algun monument d'aquests que estan a portes obertes.
Aquest any hem pensat de venir pel matí. Veníem sempre per la tarda, però estava pleníssim. I ara hi ha molta gent, però es pot caminar més bé, més tranquil.
La majoria porten un paraigua i segueixen pendents de les aplicacions del temps per evitar que els enganxi la pluja. També n'estan pendents els llibreters, que consideren tot un encert que la Rambla torni a ser un dels espais protagonistes de la Diada de Sant Jordi a Barcelona. Són declaracions de l'Albert, de la distribuïdora popular, que això sí, reclama un canvi per aquest dia, i de Josep Pintat, soci de la llibreria La Carbonera del Poble Sec.
Bueno, a veure, de moment, mentre no plogui, suposo que serà un bon Sant Jordi. El que no sé és perquè no és un dia festiu, i que tampoc marxaria moltes vegades. Diu, no, marxaran dels pobles, aniran a les ciutats. Cadascú, si viu a un Sant Jordi en el seu poble, la gent surt al carrer. Hi ha molta gent que ha agafat festa per poder-ho gaudir.
Clar que ens agrada que les Rambles tornin a la cultura, que sigui centre de Rambles, que barcelonines i barcelonins tornen a passejar per les Rambles i no només siga un lloc per a turistes ja perdut per a la gent d'ací. I bueno, posar els llibres i les roses en un dia com este, pues és una gran ocasió.
Les que més noten aquest canvi són les floristes, que no s'han mogut mai de la Rambla i aquest any estan comprovant que tenen més compradors. Ho expliquen la Pili, dependenta d'una d'aquestes floristeries, i la Carolina, propietària de la floristeria en actiu més antiga de la Rambla.
De moment s'està animant una mica. Esperem que no plogui, però la cosa va bé, molt bé. Fa poc que estic aquí, però fa pocs anys que no feia tant de fred, la veritat.
Potser més bonic perquè, clar, ens han tornat a posar els llibres. Vam estar molts anys que no teníem llibres en aquí, potser des d'abans de la pandèmia, però jo aquest any trobo que realment està molt ben localitzat i molt maco tot.
Però a banda dels veïns, entre els qui passegen per la Rambla també hi ha molts turistes. L'escriptor Matthew Tree explica quina imatge s'emporten d'una diada com aquesta.
Hi ha gent que en són conscients, però hi ha molts turistes que encara veus aquesta cara una mica atònita, saps? Quan caminen, diuen, què passa avui, tants llibres? I la majoria de molt bon humor, perquè ho troben, com ho vaig trobar jo la primera vegada que ho vaig veure, ho troben absolutament fantàstic, extraordinari, excepcional, perquè no té lloc en cap altra ciutat del món.
Una jornada única en què el sol intenta treure el cap tímidament entre els núvols per sumar-se a la Diada Festiva de les Roses i els Llibres a la Rambla de Barcelona.
Gràcies, Pau, en directe des de la Rambla de Barcelona, però no només hi ha activitat a la capital catalana, l'ambient de Sant Jordi ha tornat avui al barri vell de Girona, després que les parades de Llibres i Roses s'hagin ubicat entre la plaça de Catalunya, la Rambla i el Pont de Pedra. Des de primera hora del matí, la plaça de Catalunya s'ha tenyit de vermella amb les roses que les floristes hi han exposat.
Sí, també els llibreters han fet la seva estesa de llibres a la part interior d'aquesta plaça i pel que fa a les entitats s'han repartit al llarg de la Rambla i també del Pont de Pedra. I a banda, a primera hora del matí, la delegació del govern ha fet el tradicional esmorzar amb escriptors, que enguany ha servit per commemorar la figura de la figuerenca Montserrat Vayreda.
Doncs precisament no era lluny de Girona, Figueres, també més d'un centenar de parades han omplert la Rambla de la capital de l'Alt Empordà en un Sant Jordi marcat en aquest punt del país pel fort vent de tramuntana.
Molt bé, la veritat és que ens feia por perquè era un Sant Jordi en dia laborable, mai saps si vindrà gent. La veritat és que totes les escoles ja han anat passant amb tots els nens a mirar llibres.
És un dia especial i no me lo podia perdre.
De moment hi ha bastant moviment, que pensava que amb el temps aquest que fa de tramuntana que hi hauria una mica de menys gent, però de moment vull dir, es veu molt ambient.
Les parades, però, també omplen avui els carrers de la Catalunya Central, que, de moment, el temps es respecta.
A Vic, la plaça Major s'ha convertit de nou en el centre neuràlgic d'aquesta celebració, amb la particularitat que enguany ha coincidit també amb el mercat setmanal. I a Manresa, la festa també ha omplert la ciutat de cultura i amb parades de llibres i roses. En totes dues localitats, de fet, s'ha recuperat representacions teatrals de la llegenda de Sant Jordi o el format d'abans de la pandèmia.
De la mateixa manera, ho celebren a Lleida, on llibreters i floristes esperen que l'afluència de persones i el ritme de venda s'intensifiqui avui durant la tarda. De la capital de Ponent, la Rambla presumeix enguany d'un nou atractiu, com és el Museu Morera, inaugurat recentment i que avui té les portes obertes a tots els visitants.
Que està força animat, el dia ens acompanya, ja des de primera hora ve bastanta gent.
Hem acabat ara a la universitat i, com a bona tradició, en comptes amb la família, en aquest cop amb els amics.
Molt bé, hi ha moltíssima gent que cada vegada estira més cap a la rosa tradicional i el llibre.
Però avui la tradició, ja ho saben, mana regalar una rosa i també un llibre. La rosa s'assecarà, però el llibre s'acabarà llegint. A Catalunya, després del fort increment que hi va haver durant la pandèmia, el percentatge de lectors s'ha consolidat, segons dades del darrer baròmetre sobre hàbits de lectura que va elaborar la Biblioteca Nacional. general. Un 69% dels catalans diu que llegeixen almenys un llibre durant el seu temps lliure.
Però els lectors han crescut exponencialment en una dècada. Des de l'any 2012, el percentatge de lectors freqüents, aquells que llegeixen cada setmana, ha crescut un 5% i ja són la meitat de la població lectora. Tot i això, Espanya continua tenint un important percentatge de no lectors i el 36% dels espanyols afirma no llegir mai o gairebé mai.
Per això avui volem reflexionar a l'Estel Migdia sobre això i saber com podem incentivar a les noves generacions uns hàbits de lectura en un context on les pantalles i els continguts digitals de les plataformes estan envaint el terreny als llibres. I per fer-ho, saludem avui a la Montse Ayats. Ella és coordinadora del Pla Nacional del Llibre i la Lectura impulsat pel govern. Bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, l'últim baròmetre d'hàbits de lectura presentat per la Biblioteca Nacional ens deia que a Catalunya gairebé el 70% de la població llegeix almenys un llibre en el seu temps lliure. Això, comparat amb altres llocs, és molt o és poc?
Bé, no, hi ha altres països del nord d'Europa que tenen uns dies més curts i més temps de foscor, doncs, per exemple, llegeixen més. És una mitjana que no està malament en el cas de Catalunya.
Com podem crear nous lectors? Les escoles estan fent bé la seva funció per impulsar els nens a aprendre un hàbit de lectura?
Bé, això de la lectura demana que tota la societat ens impliquem. I, per tant, des de les famílies i, per tant, des de la base, l'escola, que ha de garantir l'aprenentatge de la tècnica, la mecànica i ensenyar el gust per la lectura, perquè l'escola és per on passem tots, però després hi ha les biblioteques, les llibreries, les editorials, les polítiques públiques. Per tant, és una feina col·lectiva, no només d'un dels agents. El que és important és que cadascú faci la part de feina que li correspon.
Per tant, aquí també implicarien les famílies, que si veuen un hàbit de lectura a casa és molt més fàcil, no?, que des de petits s'acabin inculcant la lectura.
Sempre diuen què fan els infants, el que veuen fer els grans. Això és així, és a dir, perquè aconseguir que llegeixin has d'haver llegit i, per tant, les primeres edats són molt importants i per això des del Pla, per exemple, s'impulsa un programa específic que es diu Nascuts per Llegir, que s'està treballant en la definició en aquests moments i que es pot implementar a partir de finals d'aquest any o començaments de l'altre, perquè les famílies són una peça clau en aquest sentit. Després ve l'escola i tots els altres agents.
Clar, ara què passa? Avui la lectura té una competència que fa 20 anys, per exemple, no tenia, com són, ho coneixem tots, ho veiem tots. Al metro mateix, per exemple, les pantalles i les plataformes digitals han agafat molt més pes que els llibres. Com podem lluitar contra això?
És difícil de lluitar, no? Per això hem d'educar en el sentit de fer valorar el temps, fer veure que les coses no són tan ràpides com ens diuen aquests artilugis, no? Perquè la competència la tenim amb tot el que comporten aquestes aplicacions tecnològiques, que és la cosa aquesta dels clics, de la immediatesa, de la rapidesa, i clar, la lectura demana calma, demana temps per fer-la, temps per entendre el que llegeixes, per disfrutar llegint, i per tant, això, hem de posar en valor aquest temps que de vegades no tenim i que no, o que ens prenen, no?
Montse Ayats, coordinadora del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, gràcies per atendre'ns avui dia de Sant Jordi, per tant, gràcies per atendre, com dèiem, la trucada i que vagi molt bé, que acabi d'anar molt bé aquesta diada.
Gràcies a vosaltres.
Però és que aquest Sant Jordi continua, com dèiem ara, aquesta tarda, també en aquesta mateixa emissora. Just quan acabi aquest informatiu, l'equip de la Fabricació Pròpia encararà la recta final del programa especial que Ràdio Estel està fent avui al carrer, justament a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Això és a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona, entre els carrers Rosselló i Provença.
Entre les entrevistes destaca l'escriptor Ramon Pardina, que presenta el llibre La Portera, també la guionista Elisenda Pineda, que presenta en aquest cas La Catalana Llengua, i l'escriptora Clara Caraltó, per la seva nova obra, Com un batec en un micròfon. Els seccionistes habituals com Toni García Ramon, Santi Jiménez, el mestre Virgili i Juan Carlos Ortega també participaran en aquest especial de Sant Jordi del Fabricació Pròpia, que s'allargarà fins les 6 i que comptarà amb l'actuació musical de Roger.
Estel Migdia.
Dues i 19 més qüestions. Començarem amb aquest informatiu avui parlant d'aquest pla de reparació de les víctimes d'abusos sexuals que ha aprovat avui el Consell de Ministres del Govern espanyol. La Conferència Episcopal ha reaccionat ja ara mateix a aquesta aprovació del pla de reparació d'abusos i recorden en un comunicat que l'Església ja treballa en aquest sentit, justament en els 5 fronts que planteja el pla de govern. Això sí, critica aquest informe i diu que no es poden plantejar les mesures de reparació en base a l'informe del Defensor del Poble perquè diu que deixarien fora 9 de cada 10 víctimes i afegeix que l'Església no pot acceptar que un pla que discrimina la majoria de les víctimes d'abusos sexuals. A més, d'altra banda, la conferència també lamenta en aquest mateix comunicat que acabem de rebre ara mateix que el text presentat pel govern espanyol parteix d'un judici condemnatori de tota l'Església, diuen, realitzat sense cap mena de garantia jurídica, un assenyalament públic i discriminatori de l'Estat cap a l'Església. Això és el comunicat que acabem de rebre de la conferència episcopal respecte a aquesta qüestió. Al llarg dels butlletins informatius d'aquesta emissora, aquesta tarda, us l'anirem ampliant. Reaccions polítiques, però, a la Diada de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, desitja una bona diada a tothom i fa una crida també a omplir els carrers de Catalunya per celebrar, diu, la llengua i la cultura catalana. Així ho ha dit des del discurs institucional que ha fet avui al pati dels carruatges del Palau de la Generalitat i que ha seguit la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès anima els catalans a celebrar Sant Jordi i agraeix la feina que avui fan les llibreries i les floristeries per fer que sigui un any més una diada esplèndida. També aprofita l'ocasió per reivindicar la cultura i la llengua catalana i anima els ciutadans a fer servir el català a tot arreu, als carrers, a les escoles i a la feina per aconseguir que no decaigui el seu ús social.
Enguany, com cada any, redoblem el compromís amb la llengua catalana. El dia de Sant Jordi també és un dia per refermar el nostre compromís amb la nostra llengua. Una llengua que ha patit intents de minorització i de persecució, però que avui és una llengua viva i que volem que segueixi sent una llengua viva.
També ha animat a compartir el català amb totes les persones nouvingudes a Catalunya.
Gràcies, Judit. Ara de seguida tornem amb tu perquè els líders de tots els partits s'han passejat aquest matí per Barcelona. Ho han fet a pocs dies d'arrencar la cursa electoral. La campanya comença dijous a la mitjanit i quan dues enquestes publicades avui donen la victòria a Salvador Illa, fregant els 40 diputats per davant de Junts, que creix, i Esquerra, que s'enfonsa, perdent fins a 6 diputats.
El sondeig que publica El País situa el Partit Socialista al capdavant amb 38 diputats, seguit de Junts per Catalunya i Esquerra amb 27. La quarta força seria el PP, que pujaria fins als 13 escons, prenent terreny a Vox, que es quedaria amb 9. La CUP i els comuns no passarien dels 7 diputats. I d'altra banda, l'enquesta publicada pel Periódico dibuixa un escenari molt semblant, amb el Partit Socialista guanyant també les eleccions amb una forquilla d'entre 38 i 40 escons, seguit també de Junts, amb entre 32 i 34, i Esquerra baixant fins als 28-30.
Amb aquests resultats a la mà, doncs, les forces independentistes perdrien la majoria que tenen ara mateix al Parlament i els partits haurien de fer mans i mànigues per tancar un futur pacte de govern a Catalunya. Sí que seria possible, segons aquest baròmetre, reeditar un tripartit amb el PSC governant amb el suport d'Esquerra i dels comuns. També seria possible un pacte PSC-Junts que, per ara, segons els discursos, sembla lluny d'arribar. Com dèiem, tornem amb tu, Judit. Malgrat aquestes enquestes, encara tothom veu amb peus de plom i ningú vol cantar victòria abans d'hora i continuen els retrets creuats entre uns partits i els altres.
Sí, Salvador Illa, a qui totes les enquestes donen com a guanyador, retreu a la resta de partits que hagin aprofitat el cascoldo per intentar desgastar-lo electoralment.
Si en un moment, com el que vam viure fa 4 anys, no som capaços d'estar units i alguns volen treure, en fi, volen fer política d'aquestes coses, doncs tenen el dret a fer-ho. Jo no ho comparteixo i no hi contribuiré.
Junts, que veu les eleccions com un duel entre Illa i Puigdemont, diu que el seu partit garantirà millor la defensa del català.
I el 12 de maig els ciutadans hauran d'escollir entre dues opcions, o bé un president, el president Carles Puigdemont, que defensa el català com ha fet sempre arreu, que farà de la protecció i de la promoció del català un eix central de la seva tasca.
Esquerra espera frenar la fuga de vots cap a Junts, acusant el seu exsoci de govern d'haver trencat la unitat independentista.
Que aquells que abandonen governs en moments de dificultat, que aquells que es neguen a aprovar pressupostos, doncs no han fet el que tocava.
Els comuns i la CUP confien en la fidelitat dels seus votants i Ciutadans ho té molt magre amb totes les enquestes que els situen fora del Parlament.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dugues i 24, obrim els esports. El Barça passa a l'atac i es vol defensar dels errors de l'àrbitre que van condicionar el Clàssic de Lliga contra el Real Madrid, que es va jugar abans d'ahir diumenge i que va deixar els blaugranes sense opcions pràcticament de lluitar ja pel títol de Lliga. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El president del club, Joan Laporta, diu que volen aclarir què va passar amb el gol fantasma que no van concedir a la Minya Mal, tot i que per les imatges sembla que la pilota sí que creua per complet la línia de porteria. Per això el Barça ha demanat al Comitè d'Àrbitres i a la Federació Espanyola de Futbol que els enviïn totes les imatges i àudios del VAR que va generar la jugada i no descarten prendre accions si es confirma que va ser gol legal.
Si un cop analitzada aquesta documentació, el club entén que es va produir un error en l'apreciació de la jugada, que és el que pensem, endegarem totes les actuacions oportunes per revertir la situació sense descartar, evidentment, les accions judicials que calguin. En cas de confirmar-se que va ser un gol legal, com així pensem, anirem més enllà i demanarem la repetició del partit.
Precisament unes hores més tard de la denúncia de Laporta, la Federació Espanyola de Futbol feia públics els àudios de la sala VAR sobre el gol anul·lat a Lamine Yamal. En la conversa, ara l'escoltarem, se sent un dels àrbitres del VAR dient que no tenen càmeres que demostren que la pilota ha entrat per complet i, per tant, decideixen no concedir el gol.
Se está tapando el cuerpo de Lucas, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Esa tampoco. Tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisas. Todas las cámaras.
No tienes más. Confirmamos que todas no hay más cámaras, ¿no? César, dime. Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina.
En tot cas, el serial no acaba aquí. Caldrà esperar a veure com actua finalment el Barça.
I per ser que sobre àrbitres, l'espanyol Jesús Gil Manzano serà l'únic àrbitre de camp que dirigirà partits a l'Eurocopa masculina que es disputa aquest estiu a Alemanya. Entre els 18 àrbitres principals hi haurà 18 europeus i l'argentí Facundo Tello. A més, entraran els espanyols Hernández Hernández i Martínez Munuera com assistents del VAR.
Serà la primera Eurocopa que xiularà Gil Manzano, que recull el testimoni de Mateu Laoz i del Cerro Grande, que van arbitrar l'Eurocopa del 2021. Jesús Gil Manzano és àrbitre internacional des del 2014 i porta 12 temporades a primera divisió amb 232 partits dirigits. Ha xiulat fins a 22 partits de Champions League, inclòs una semifinal de l'any passat.
I paral·lelament, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, actual pilota d'or femenina, i el tenista Novak Djokovic han estat reconeguts com els millors esportistes de l'any als Premis Laureus.
Aitana s'ha imposat altres nominades de renom, com la tenista Iga Swiatek, que amb el premi a la mà, l'estrella blaugrana, no s'han estat de parlar de la situació que viu l'equip. Diu que tot i la derrota de dissabte en l'anada de les semis de Champions, creu que estaran a la final de Champions i que en el partit de tornada d'aquest dissabte podran capgirar l'eliminatòria.
Estar en una nova final de la Champions és el que volem ara mateix. Aquesta setmana és el més important per davant de tot. I ho donarem tot. Sabem que el resultat de l'altre dia no va ser el millor ni el partit tampoc, però bé, confio molt en el meu equip i sé que ho donarem tot per ser en una nova final.
Per altra banda, Novak Djokovic s'imposava, entre d'altres, a Messi i Haaland per endur-se el guardó en la categoria masculina. Jude Bellingham ha recollit de mans de Carlos Alcaraz, guanyador de l'edició de l'any passat, el Premi Esportista Revelació, mentre que la selecció femenina de futbol ha estat reconeguda amb el premi al millor equip per haver guanyat el Mundial de Futbol l'estiu passat.
Parlem de futbol sala. La reaparició de Pito serà la principal novetat del Barça en el partit que juga aquesta nit contra el Cartagena.
És el primer dels dos enfrontaments que li queden abans de la Final Four europea. La reaparició de Pito, que no juga des de la Copa d'Espanya, s'unirà als retorns de Ferrao, Sergio Lozano i Adolfo, que ja van tornar a jugar el passat divendres en la derrota contra el Betis. Pito parlava en la prèvia sobre com es troba abans del duel.
La verdad que muy bien, ya estoy cogiendo sensaciones buenas y la verdad que mañana va a ser un partido para coger sensaciones. No sé si voy a jugar muchos minutos, pero espero los minutos que jugar, coger sensaciones, para sábado está un poco mejor y luego el objetivo principal que es la Champions.
El principal objectiu de l'entrenador Jesús Velasco serà que l'engranatge blaugrana torni a funcionar per enfrontar en les millors condicions el gran objectiu de la temporada, la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputarà el 3 i 5 de maig i on l'equip no podrà comptar amb Sergio González, Alex Yepes i Diego, tots tres de baixa per lesió.
I acabarem els esports amb una punt de waterpolo sense marge d'error. Avui juga també l'Atlètic Barceloneta.
A les 8 del vespre visita la piscina del Brescia amb la pressió d'aconseguir una victòria per mantenir les aspiracions de Final Four europea. El Ferencváros, líder del grup B amb 9 punts, visita poc abans l'Olympiacos, segon del grup amb 6 punts. Això provoca que el Barceloneta estigui obligat a guanyar per intentar aprofitar l'ensopegada d'un dels dos equips.
Estel migdia.
I hem començat parlant de Sant Jordi, acabarem també parlant d'aquesta tradició. Seguim pendents del cel, però si plou, i si no també heu de saber que podeu aprofitar per visitar museus i edificis amb la Matrix, que avui fan jornada de portes obertes.
Sí, per exemple, si us dieu Jordi o Jordina, podeu entrar de franc al Temple de la Sagrada Família, també obren portes sense pagar un euro l'Ateneu Barcelonès, la Biblioteca de Catalunya, el Recinte Modernista de Sant Pau i tots els museus de la Generalitat, entre els quals hi ha el Museu d'Història de Catalunya, el Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa, i també el Museu Nacional Arquitectònic Arqueològic de Tarragona.
No us ho perdeu, és un bon pla, sens dubte, per acabar de rondonir aquesta diada de Sant Jordi. I amb música, Roger Pedrós celebra Sant Jordi amb la publicació del Record, el seu últim senzill. Tema inclòs en el seu àlbum a Contrallum. Nosaltres amb això acabem. Tornarem demà aquí a Ràdio Estel, al punt de les dues. Us deixem a continuació amb l'especial de fabricació pròpia des de la Rambla Catalunya de Barcelona. Gràcies per la confiança un dia més i que acabeu de passar una bona dia de Sant Jordi. Fins demà.